Són les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia, amb restes de nuvolositat a primera hora i més sol durant la resta de dia. Avui ja no plourà i tindrem una tarda ben assolellada.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Doncs ja hem acabat la pitjor Setmana Santa per l'Empordà des de fa molts i molts anys. Els empresaris i treballadors que arrencaven ara els ingressos importants doncs han vist 0 euros. I això costarà moltíssim de remuntar. Cada vegada és més complicat que els establiments turístics puguin obrir amb normalitat al juny, que és el que reclamaven des dels hotelers. Ha estat una Setmana Santa en què més que desitja que arribin visitants, cadascú s'ha convertit en una espècie de policia del seu entorn. La veritat és que espero, desitjo el moment en què aquest estat d'alerta permanent s'acabi i puguem tornar a ser una societat oberta i que acull el de fora, perquè si això s'allarga gaire, el perjudici per la nostra societat serà important. Al cap i a la fi, els números ens indiquen que la xifra de persones que han decidit pujar ha estat especialment baixa, no ha estat important. La reducció del trànsit d'accés, per exemple, a Barcelona de tornada ahir diumenge es va reduir un 90%. Aquí a casa nostra hi ha hagut unes 280 multes a la Vall d'Aro i, en canvi, només una multa a Torroella i a l'Estartit. El motiu d'aquesta diferència doncs no el sabem, però potser és un excés de cel a una banda i una dificultat per atrapar tothom a l'Estartit. Mentrestant, avui alguns de vosaltres tornareu a treballar i aneu-me amb molt de compte. Mantingueu sempre l'espai de seguretat, poseu-vos mascareta i protesteu si veieu que no es compleixen tots els requisits. Si us trobeu que a la vostra empresa això passa, ens podeu enviar un missatge confidencial per denunciar-ho a redacció@radiocapital.cat. I acabaré aquesta portada amb un tuit que ahir vaig llegir, a Twitter, òbviament, que és per emmarcar. És de l'escriptor Rafael Nadal, i diu així: la campanya contra Oriol Mitjà és infama. El tuit de la consellera Budó contra Coscubiela és infama. La campanya contra el mercat de la Garriga és infama. El to de Buc avui és infama. La campanya negant el col·lapse de les UCI és infama. El to dels militars a Madrid és infama. Realment, això ho afegeixo jo, la gestió d'aquesta crisi del coronavirus ens està deixant molta, molta, molta infàmia. A les 8 i pràcticament 3 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Obrim el supermatí d'avui saludant en Pedro Ruiz. Pedro, bon dia.
Bon dia.
El coronavirus es va estabilitzant al Baix Empordà. El número de casos és 236, però l'ascens cada vegada és menor.
Les últimes dades apunten, com deies, a una estabilització de la tendència. D'aquests 236 casos, sabem que 24 estan ingressats a l'Hospital de Palamós, que 41 són avis residents a Palafrugell Gent Gran, i que hi ha 54 professionals sanitaris contagiats de la Covid-19. Les altes de l'Hospital Palamosí ja arriben a la 70a.
Tot i això, s'ha de lamentar una nova mort aquest cap de setmana a la residència Palafrugell Gent Gran per coronavirus.
En total són 15 les víctimes residents a aquest centre. El dijous els serveis de salut integrats del Baix Empordà donaven a conèixer la mort de dues persones majors i el divendres feien pública una nova defunció. Com dèiem abans, hi ha 41 positius i un avi pendent de resultats.
Sens dubte aquesta ha estat una Setmana Santa típica, però tot i així quasi hi ha hagut 300 denúncies per saltar-se el confinament.
Els municipis del Baix Empordà van intensificar especialment el control durant aquest punt de divendres a dilluns per evitar que persones en segona residència vinguessin. Els controls també s'han fet amb drons. En total s'han posat més de 100 multes a Sant Feliu, 148 a Castellplatja d'Aro, 38 a Santa Cristina i una només a Torroella.
Gerard Escaig, bon dia. No tenim en Gerard Escaig disponible. Aviam, ara sí, Gerard, bon dia.
Bon dia.
Fan videotrucades des de Palamós Gent Gran amb els familiars per coronavirus.
El centre palamosí ha decidit implementar per primera vegada videotrucades entre els residents i els familiars durant el confinament pel coronavirus al Baix Empordà. Sílvia Puig, a Ràdio Capital de l'Empordà.
hi ha moltes famílies que trucaven interessant per bueno, per les famílies residents que estan ingressats, i llavors ens va córrer això de poder fer videoconferències perquè es poguessin veure, no?, els familiars i les persones que estaven ingressades.
Aquest sistema ajuda a tranquil·litzar familiars i residents durant la pandèmia.
Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Begur i Esclanyà es posarà en contacte telefònicament amb prop de 700 veïns i veïnes més grans de 70 anys.
Un poble més que vol conèixer de primera mà quin és el seu estat de salut, com es troben, traslladar-los també que l'Ajuntament és allà i oferir-los tot el suport i recursos possibles per garantir el seu benestar.
I faran el mateix a la Bisbal.
Sí, les persones d'edat avançada són un dels col·lectius més vulnerables davant de l'actual situació d'estat d'alarma provocada pel risc de propagació del Covid-19. A les restriccions i a la situació d'emergència sanitària plenament vigent s'hi afegeix la preocupació per la situació emocional d'aquestes persones grans després de molt més de 15 dies de confinament.
Sant Feliu de Guíxols destinarà 20.000 euros més com a ajuts d'urgència social per la Covid-19.
Així es va aprovar per unanimitat a l'últim ple. Són, doncs, 20.000 euros que ajudaran a donar resposta si hi ha un increment de necessitat i que se suplementen els 26.000 euros d'aplicació inicial. Es tracta d'una primera previsió de l'avaluació de les necessitats de les primeres setmanes.
Home, un increment de necessitat hi haurà perquè totes les ajudes que puguin donar des de les administracions seran poques. Vull dir, no n'hi haurà prou de cap de les maneres. Fa uns dies us explicàvem i parlàvem amb el professor impulsor d'una iniciativa per imprimir pantalles protectores facials amb impressores 3D per la residència Zoilo Feliu a la Bisbal. Doncs bé, avui ja us podem explicar que se n'han fabricat centenars.
Hi ha participat els professors de tecnologia del centre educatiu que n'han fet més d'un centenar. Aquestes es van entregar a la residència a través del personal voluntari de protecció civil de la Bisbal. Els mateixos docents s'han ofert per imprimir-ne si el centre d'avis i àvies en necessités més volum.
I Sant Feliu de Guíxols reconvertirà el Guíxols Flors en Guíxols Flors at Home.
Durant uns dies, la ciutat ganxona s'omple de flors i plantes. Ara, des de l'Ajuntament, proposen a la ciutadania que les posin als seus balcons i puguin optar premis a través d'un concurs de fotografies d'aquestes flors a través d'Instagram i Facebook.
La nova edició del Palamós Terra de Mar no es farà fins al 2021.
Aquest festival marítim que mostra la cultura, el patrimoni i les tradicions pesqueres al port de Palamós s'havia de celebrar el cap de setmana del 16 i 17 de maig, però finalment la 14a edició ja no es farà fins l'any vinent degut al coronavirus.
També us estem informant aquests dies d'iniciatives que fa la societat civil per fer més entretinguts els dies de confinament. El grup Teatros 15 de Begur ha publicat alguna de les seves comèdies a YouTube.
El grup de teatre begurenc ha publicat els títols Per llogar-hi cadires, Et vols casar amb mi i Barra lliure, tres de les obres que van fer el casino cultural de la localitat.
I ara saludem l'Alba Lejide. Alba, què tal? Bon dia.
Bon dia.
A partir d'avui dimarts ja es pot sortir de casa per anar a treballar.
Els dos sectors més nombrosos que reprenen l'activitat són la indústria i la construcció, tot i que també és important el gruix de plantilla del transport, de magatzems i de l'àmbit administratiu.
A Espanya la xifra de morts baixa fins a les 517 en 24 hores i supera les 17.000 defuncions per coronavirus.
Es tracta de la xifra més baixa des del 24 de març, quan se'n van registrar 514. El nombre de casos confirmats puja fins als més de 169.000 i els curats ja sumen 64.727.
Té una notícia que no ens afecta a casa nostra perquè no tenim constància que estigui passant aquí, però sí que en altres punts del país, que és que han començat a repartir mascaretes a les estacions de transport públic.
La mesura arriba després que l'executiu hagi decidit incloure la recomanació d'utilitzar-se per a aquells que s'hagin de reincorporar a la feina un cop hagi decaigut el decret de confinament total.
I França, mentrestant, ahir, amb una compareixença, el president francès Emmanuel Macron va anunciar que allargaria l'estat de confinament fins al dia 11 de maig. Nosaltres, de moment, el tenim confirmat fins al 26 d'abril, però ja podeu imaginar que això s'allargarà una mica. Moment de repassar la previsió del temps per avui, després d'un dilluns sant amb molts de xàfecs. Albert Aparicio, bon dia.
Així és, Dani, vam tindre un dilluns força plujós. Repassem alguns dels registres més destacats al Baix Empordà. Començant, per exemple, per Verges, amb 36 litres acumulats en les darreres 24 hores, o la capital, la Bisbal, amb 43. La xifra més alta la trobem a Torroella de Montgrí, on es van arribar a acumular més de 60 litres per metre quadrat. A bona part del Baix Empordà es van superar els 30-40 litres per metre quadrat. A temperatures que a hores d'ara situen entre els 10 i 12 graus, valors poc baixos, degut per encara aquesta presència de núvols que s'ha mantingut durant la matinada i primeres hores d'aquest matí, que encara durarà. El cel, però, millorarà amb una tendència a l'obertura de clarianes i la tarda quedarà ben assolellada, amb una temperatura màxima que puja fins als 20 graus. La setmana, però, té una component força primaveral, podríem dir, i això vol dir que demà es tornarà en mig ennuvolar, no tant com dilluns, però sí que poden tornar a aparèixer quatre gotes o algun petit plogim. En tot cas, no com els registres que estàvem repassant d'ahir. I aquesta serà la tendència de la setmana, amb dies una mica més assolellats, temperatura que en general tira cap a l'alça i algun petit ruixat que pot aparèixer tant demà com a finals de setmana.
Temps primaveral.
Exacte, primavera.
Molt bé. Doncs gràcies, Albert. Fins després.
Fins ara.
I ara una notícia que ens fa molta il·lusió a tot l'equip de Ràdio Capital, i és que sabeu que tenim un equip, una plantilla d'opinadors que cada dia ens envien un comentari d'actualitat. Doncs avui hi sumem tres persones més. Aquest cap de setmana hem donat la benvinguda a en Marc Casanovas, biòleg, president de l'Associació de Carrossaires de Palafrugell, també la Neus Colomer, presidenta d'Òmnium Cultural del Baix Empordà, i per acabar, aquí ja estem escoltant de fons, la nostra amiga Neus Marc, que va compartir un vídeo a través d'Instagram aquest cap de setmana, on va interpretar algunes de les seves cançons i que va voler enviar amb especial energia als avis i àvies que més estan patint aquesta pandèmia de coronavirus. Avui la cançó del dia, que és un fragment d'aquesta actuació de Neus Marc per tots els avis.
Contigo. No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti, toda una vida, te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti.
Dos minuts per un quart de nou del matí, de seguida tornem.
En temps de confinament, el petit comerç obre perquè tu puguis accedir als béns de primera necessitat. Però quan tot això acabi, el petit comerç et necessitarà a tu. Avui, ells obren perquè tu et puguis tancar. Demà, et necessitaran per poder seguir obrint. Recorda-ho. Ràdio Capital, amb el comerç de proximitat de l'Empordà. Consulta els comerços que són oberts en temps de confinament a radiocapital.cat. Mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2.
Cal protegir la gent gran i les persones amb malalties cròniques i evitar les visites als centres residencials. Es recomana que tothom que presenti símptomes respiratoris i o febre romangui a casa, sense acudir al lloc de treball i limiti la seva vida social.
Aturar l'expansió del coronavirus és responsabilitat de tots. Si us plau, feu cas a aquests consells i quedeu-vos a casa. És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Capital de l'Empordà.
Què us dèiem? Queda mig minut per arribar a un quart de nou del matí.
Supermatí, amb Dani Cortés.
Avui és dimarts 14 d'abril, per cert, dia de la República, i dia en què fa tot just un mes Pedro Sánchez anunciava a la ciutadania que havia aprovat un reial decret d'estat d'alarma per confinar-nos a casa. Un mes després, dues setmanes després del tancament total, avui prop d'un milió de catalans tornen al lloc de treball.
Dels treballadors que la Cambra de Comerç calcula en un estudi que aquest dimarts tornen a la feina, en queden exclosos els que fan teletreball, els que estan afectats per ERTOs o tenen baixes per malalties o els que han de continuar confinats. Els sectors més nombrosos que reprenen l'activitat són la indústria i la construcció, tot i que també és important el gruix de plantilla del transport, de magatzems i de l'àmbit administratiu.
Mentrestant, pendents de les dades d'avui, de les xifres d'avui, veurem quines xifres tenim de coronavirus al Baix Empordà. Les últimes dades apunten cap a una estabilització, perquè, clar, com un dia més ens fem repàs d'aquest nombre de casos detectats i veiem aquesta estabilització. Pedro Ruiz.
Exacte, Dani. La darrera actualització xifrava en 6 els nous casos de la Covid-19 detectats al Baix Empordà. D'aquesta manera, hi ha 236 persones amb coronavirus. 24 estan ingressats a l'Hospital de Palamós, 41 són residents al Palafrugell-Gent Gran i 54 són professionals sanitaris. A l'Hospital de Palamós, mentrestant, creixen les altes. Hi ha 70 persones que han pogut marxar de casa des que va començar el brot. Des dels serveis de salut integrats del Baix Empordà, l'autoritat sanitària de la comarca expliquen que s'ha estabilitzat l'atenció als pacients en els seus centres i que per això deixaran d'informar dels casos diàriament com estaven fent fins ara. Es farà la comunicació dues vegades per setmana.
Això ha de quedar clar, la diferència amb fins ara. Fins ara cada dia us informàvem de nous casos de coronavirus del Baix Empordà. No ho podrem fer a partir d'ara perquè des del Servei de Salut del Baix Empordà han anunciat que només donaran les dades dues vegades a la setmana, perquè com que diuen estem estabilitzats, doncs veurem això, només dades dues vegades per setmana. Esperem que si hi ha morts a la residència, toquem fusta i desitgem que no, però si hi ha alguna novetat a la residència de Palafrugell-Gent Gran, doncs que ens la informin sense haver d'esperar aquest dia en què sí que toqui fer recompte. Mentrestant, clar, lamentablement aquesta Setmana Santa hem hagut d'explicar una persona més que ha mort a la residència de Palafrugell-Gent Gran i en total són 15 les víctimes d'aquest centre durant la crisi sanitària.
Maite Selva, l'alcaldessa de Begur, posa en valor aquesta nova...
No estem escoltant la crònica que hauríem d'escoltar, l'escoltem de seguida, ara sí, amb Pedro Ruiz. Endavant, Pedro.
Sí, dijous van comunicar la mort de dos avis i el divendres els serveis de salut integrats al Baix Empordà van anunciar la mort d'aquest altre pacient, arribant a 15. Com explicàvem abans, hi ha 41 avis i àvies de Palafrugell-Gent Gran que han donat positiu per coronavirus i un pendent de resultats, segons la darrera actualització. Aquestes defuncions se sumen a les 5 que s'han registrat a l'Hospital de Palamós.
I ja hem tancat una Pasqua, un dilluns de Pasqua, amb una Setmana Santa clarament atípica pel confinament. Tot i això, els municipis de la comarca han intensificat els controls policials per arribar o per evitar l'arribada de persones amb segona residència. Fem un repàs a les denúncies que s'han registrat i les dades que han donat les diferents policies de les localitats. Anem amb els dos municipis de la Vall d'Aro.
Maite Selva, l'alcaldessa de Begur, posa...
Insistim en Maite Selva, però l'escoltarem. Escoltarem el que diu Maite Selva de seguida. Abans anem a la Vall d'Aro amb en Pedro Ruiz.
Entre els dos municipis han registrat durant tota la Setmana Santa més de 180 multes. A Castellplatja d'Aro s'han posat 148 multes, mentre que a Santa Cristina s'han multat 38 persones. Durant tota la Setmana Santa, a Castellplatja d'Aro han aturat un total de 1.843 vehicles i 1.923 vianants durant els controls efectuats. A Santa Cristina d'Aro va cridar particularment l'atenció dels agents l'arribada de dos joves procedents de Reus que alegaven que venien a veure un amic del poble cristinenc. Des del seu compte de Twitter, els agents de Santa Cristina van dir que alguna cosa s'estava fent malament, preguntant-se com podia ser possible que no s'haguessin trobat cap altre filtre abans, en un recorregut, recordem, de 200 quilòmetres. I també un altre punt, des de la policia platjarenca han fet un balanç dels controls fets des de l'inici del confinament, que ja supera la xifra de 530, amb 390 denúncies interposades.
I a Sant Feliu de Guíxols s'han superat el centenar de denúncies, precisament a persones que es dirigien a les seves segones residències, i la diferència entre aquesta setmana, aquesta finals de Setmana Santa, amb la setmana anterior ha estat del 140%.
L'Ajuntament Ganxó va reforçar amb tanques alguns punts de la ciutat per impedir el pas i la policia local va iniciar un dispositiu de control aleatori per evitar les burles cap al confinament i, malgrat això, s'han produït. Se n'han denunciat un centenar en 3 dies. També es va establir un control d'operació sortida per poder controlar les persones que van tornar ahir a les seves primeres residències. Carles Motes, alcalde de Sant Feliu de Guíxols, va explicar a Ràdio Sant Feliu com està funcionant aquest operatiu.
Aquestes operacions s'estan duent a terme doncs, per l'operació sortida, amb una coordinació amb la Mossos d'Esquadra també i amb altres municipis que estem fent, doncs, la veritat és que mirar de dificultar la sortida d'aquells segons residents que aquests dies han vingut a passar un dia aquí entre nosaltres, doncs, amb una actitud que creiem que no és la que correspon en aquests moments, doncs aquesta operació sortida estarà en marxa avui i demà, més enllà dels controls que ja fem normalment.
L'Ajuntament també va denunciar que hi ha segons residents que van al CAP només per aconseguir un antihistamínic perquè s'han oblidat les receptes en la primera residència.
Curiosament, aquestes xifres, però, contrasten amb el que ha detectat la policia de Torroella de Montgrí l'Estartit. Diuen que només una persona s'ha saltat el confinament per anar a la segona residència que té el municipi durant la Setmana Santa.
Ho va fer públic ahir l'Ajuntament en un comunicat en què asseguraven que han detectat un elevat grau de compliment de les normes de confinament durant la Setmana Santa per part de la població en general i dels propietaris de segones residències. Segons asseguren, el dispositiu especial activat aquells dies no ha constatat cap mena de repunt en la seva arribada i aclareixen que en gairebé tots els controls les persones sospitoses han confirmat que o bé es tractava de residents habituals de llarga durada o bé es trobaven al municipi abans del confinament. I afegeixen per aquest motiu tant des del cos policial com des de l'Ajuntament de Torroella i de l'EMD de l'Estartit volen traslladar públicament el seu agraïment als propietaris que s'han quedat a les seves residències habituals.
La policia de Torroella i l'Estartit sí que ens explicava com ho fan els agents per saber qui es salta el confinament.
En la majoria de casos, els agents s'han trobat en diferents situacions. Persones que han presentat el certificat d'empadronament, persones que viuen la major part de l'any, tot i no estar empadronades, i persones que han demostrat fefaentment que es trobaven al municipi abans del confinament, amb la presentació de tiquets de compra de diferents comerços del municipi o la presentació voluntària de l'extracte de targeta de pagament. Per tal d'arribar a tots els punts, en alguns municipis s'han intensificat els controls a les entrades o espais on s'hi concentra molta gent, com pot ser el supermercat Judofi a Begur. També han utilitzat drons per vigilar el litoral, com s'ha fet a Palafrugell o a Castellplatja d'Aro i Segaró. Cal recordar que les multes per saltar-se al confinament, segons la llei, poden oscil·lar entre els 601 euros i els 30.000.
Amb unes imatges espectaculars, uns resultats espectaculars, el fet de vigilar Castellplatja d'Aro, vigilar Palafrugell, Calella de Palafrugell amb dron, realment les imatges de Calella totalment deserta són per emmarcar. Les 8 i 22 minuts, avui el comentari, precisament sobre aquesta qüestió, sobre l'arribada de persones a segones residències aquests dies de Setmana Santa, el posa Miquel 40.
En la litúrgia de la tornada cap a Barcelona, en acabat del període vacacional, sempre m'havia cridat l'atenció una imatge que he vist almenys 4 vegades a la meva vida. La d'un grup de persones d'algun poble de per aquí, enfilats a la brana d'un dels ponts de la C-65 abans d'arribar a Platja d'Aro, en sentit Barcelona, amb els pantalons abaixats i ensenyant al cul el reguitzell de cotxes que avancen lentament per deixar l'Empordà i tornar cap a la seva residència habitual. El que se'n diu fer un calp, vaja. No sé si ho heu vist mai, però sempre m'ha semblat una bestiesa renegar d'aquesta gent que puja cap aquí per deixar-se els quartos. Tanmateix, reconec que, en la mesura que m'he fet gran i he anat prenent consciència, li he començat a veure les orelles al llop. Aquest llop que té forma de segona residència i que depreda el territori ocupant-lo amb cases que són buides 200 dels 365 dies que té l'any. A poc he anat compartint aquella idea que tantes vegades ha dit en Martí Sabrià de més hotels i menys cases, que si més no donen feina a més gent i ocupen menys territori. Però és ara, en circumstàncies com aquestes, que després de veure el munt de cotxes que corria per l'Empordà aquests dies, després de llegir la quantitat de denúncies que han posat els Mossos i les policies locals i de rebre vídeos de l'aparcament del Jodof i dels Masos amb cotxes de visitants ocasionals, em ve al cap aquella imatge de culs lletjos i peluts enfilats al pont de la C-65 desitjant a la turba de cotxes que una vegada passi el peatge de Llagostera no cal que tornin. Ja sé que és un sentiment irracional i prometo posar-me a lloc properament. Però som molts els que ens estem tancats a casa sense sortir, sense veure amics, coneguts o saludats, com perquè una colla d'incívics ens vinguin a recordar que en matèria de confinaments tampoc la llei s'aplica igual per tothom. A tots ells els hi dedico el calb més sonor i confinat.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Un dels àmbits que des d'aquest confinament, des que va començar aquest estat d'alarma, s'ha perdut pràcticament totalment de forma presencial és la cultura, els museus, el teatre, el cinema, però han nascut iniciatives digitals, online, des de ja fa mesos. Al principi vam començar tots amb moltes ganes i ara sembla que potser ens hem relaxat una mica, tot i que segueix havent moltíssimes iniciatives arreu del país i també a la nostra comarca. Un exemple és el Museu de la Mediterrània, que cada dia penja informació, concursos, dades noves a les seves xarxes socials i a les seves webs per als usuaris que evidentment no hi poden anar perquè està tancat aquest museu. Avui parlem amb el director del Museu de la Mediterrània, en Gerard Closet. Senyor Closet, bon dia.
Hola, bon dia.
Com heu enfocat ara aquest període de tancament del museu?
Bé, la veritat és que hem intentat posar-hi tots els ànims que tenim en el museu. Nosaltres som un museu molt viu, sempre amb molta activitat, i el que hem volgut és doncs, traslladar aquesta activitat a, una mica a les xarxes, a la nostra pàgina web, a manera digital. No? És veritat que molts dels museus ja tenien molt de contingut a pàgines web, però potser no havia comunicat suficient, i ara aquests dies hem aprofitat doncs, per reorganitzar-lo millor i fer-ne molta divulgació i acostar-lo molt més a la gent de manera més divulgativa.
Clar, perquè si entrem a la vostra pàgina web museudelmediterrània.cat, ben bé que hi podem trobar tots els continguts del museu.
Sí, es troba tot el museu, es podria fer una visita, a més des de fa temps també tenim l'aplicació de la Generalitat, que és el Visit Museu, que aquí es pot fer una visita gairebé des de l'Street View, per dins del museu, i també hi ha l'àudio guia, per tant es pot escoltar la visita, i per tant podríem fer una visita virtual a dins del Museu de la Mediterrània.
És a dir, si nosaltres anem al Google Street View i busquem el Museu de la Mediterrània, podem fer una visita virtual com si estiguéssim allà mateix?
Sí, exacte. Sí, també a la nostra pàgina web hi tenim l'enllaç directe per si voleu anar-hi més de pressa, i es pot fer una visita per les diferents sales del museu, si estiguéssim a dins mateix del museu, sí.
Mm-hmm. Clar, òbviament això, dèieu, això fa temps que existeix, fa temps que ho tenim, però ara s'ha convertit en essencial pel futur en els propers mesos del museu.
Sí, bueno, esperem que sigui per les properes setmanes, sí, i no, al llarg dels mesos no sigui així, però bueno, sí, la veritat és que ara n'hem fet molta més difusió i estic segur que tots els museus a partir d'ara pensaran molt més a quan realitzem activitats a tenir un espai, no, uns diners guardats a convertir aquestes activitats en producte digital, perquè si torna a passar una altra la crisi com l'estem vivint ara, no, ja podem tenir també ja penjat tot a les xarxes. O sigui, és veritat que intentem anar volcant tot el museu a la nostra pàgina web i a les nostres xarxes socials, això sí.
Ara també es poden visitar els catàlegs de les exposicions.
Sí, tenim tots els catàlegs que hem fet de les exposicions, que les hem penjat, també de diverses exposicions que hem fet vídeos, diferents conferències que hem fet vídeos, ho tenim penjat al nostre canal de YouTube, que tenim un canal de YouTube al museu. I també l'any passat vam obrir una pàgina d'e-box, una pàgina d'aquestes d'àudio, on hi tenim les conferències també que hem fet al museu, les tenim penjades allà. Per tant, podem anar revisant tot allò que hem fet en el museu i estem creant contingut nou per anar-ho penjant a les xarxes socials, també.
Altres iniciatives, per exemple, ara que comença a reprendre de forma digital el curs, veurem de quina manera, però també teniu píndoles educatives. Quines característiques tenen aquestes píndoles? Com són? Què és el que podem trobar?
Sí, nosaltres som un museu també on les escoles són molt importants, no? Però nosaltres és una part essencial del museu, el tema de divulgació, el tema educatiu, i el que hem volgut fer és, a partir de les activitats que fem, que hem fet, que tenim programades per les escoles, hem fet un speed de les educatives on ja hem anat enllaçant tot de recursos, eines, perquè doncs, les famílies puguin aprofitar i ara que han d'estar a casa amb les criatures, doncs tinguin aquests elements per poder aprendre i per poder divertir-se també. Per exemple, tenim una píndola que és la del castell, on hi ha penjat un retallable, que si volen es poden imprimir un retallable del castell del Montgrí i construir-lo a casa seva, de bon familiar, tot aquell. I tenim un llibre dels papers del Montgrí, per aquells que són una mica més grans, i el que volen és llegir la història del castell, la poden llegir allà. Per tant, el que fem amb aquestes píndoles és recollir tots aquells recursos que per diferents edats hi poden haver-hi, i així la gent pot continuar una mica aprenent des de casa.
Clar, esteu notant un increment en les persones que entren a la vostra web?
Sí, 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 la veritat és que sí, tant la pàgina web com les xarxes socials, com els primers dies les xarxes socials potser havien caigut una mica, potser també pel temor de la gent i que estava per altres coses, però ha viscut un repunt en aquests moments i veiem que tant a Twitter com a Facebook la gent entra, interactua molt més amb els jocs que fem, que també hem fet algun quiz, algun trivial, a la YouTube també he vist que visiten molt més la pàgina, són més subscriptors, miren més vídeos. La veritat és que sí que va haver-hi una caiguda els primers dies i llavors ha anat creixent i cada vegada la gent bueno, aprofita més aquestes eines.
Anem aquí, perquè ens en van fer ressò en el seu moment. Us heu acollit al Museu Quiz a Casa, que és un uns concursos que es fan a través de les xarxes socials.
Sí. Sí, sí. Això és com un trivial, no? Que està organitzat des del Museu Marítim de Barcelona i nosaltres formem part de la xarxa de museus marítims. Ens va convidar a ser-hi i nosaltres no ens hi vam pensar-hi i de seguida doncs, es van acollir. I ara són una trentena de museus que els dissabtes a la tarda doncs, es fa aquest quiz, aquest trivial per adults. I llavors, per nosaltres, que els museus, un dia diferent, entre setmana, ho fa per familiars, una versió més per nens.
I després hi ha una iniciativa que ens enamora cada matí, vull dir, ens permet llevar-nos de més bon humor, que és aquest Desperta el Baster, en què animeu als ciutadans a penjar fotografies que tinguin guardades, òbviament, del Baster, i que les pengin a primera hora del matí, no? Llavors vosaltres aneu fent retuit i és fantàstic despertar-se d'aquesta manera.
Sí, això vam veure que els del Museu Nacional d'Art de Catalunya feien un despert a Mart en el seu Twitter. Nosaltres al nostre museu no tenim moltes peces d'art, algunes sí d'en Jimena, però no moltes, i el que vam decidir doncs, és que nosaltres l'art el tenim en el nostre territori, no? El nostre paisatge. I aprofitant les imatges que tenim al nostre Instagram, que són imatges molt de territori, molt bucòliques, molt maques, vam aprofitar i que cada dia en recuperem una. I vam doncs, incentivar la gent que sota aquest hashtag de Desperta el Baix Ter ens acompanyessin i que cada dia doncs, ells també penjessin les seves fotografies. I està molt bé perquè hi ha molta gent que segueix el hashtag, no sempre la mateixa, que també està bé, i anem variant. Però hi ha força gent que si posava el hashtag aquest Desperta el Baix Ter van penjar les seves fotos i bueno, podem recordar una mica aquest territori ara ja tan enyorat que tenim tantes ganes de tornar-lo a trepitjar i a tornar-lo a viure, sobretot ara a la primavera.
Quan teniu esperança de poder tornar a obrir el museu?
Doncs la veritat és que no hi ha previsió. Això és una mica una incertesa. Sí que segurament tema escolar, totes les escoles ja no ens podran visitar més fins al curs que ve. I ara haurem d'esperar a veure doncs, el govern, la Generalitat, quan ens obre es deixi obrir les portes. Segurament serem dels últims d'obrir també els museus. I per tant el que hem de fer és crear molt de contingut per poder difondre a través de la pàgina web. Vull dir, és una incertesa.
A nivell econòmic, quin llast suposa això per un museu com el Museu del Mediterrani?
Bueno, haurem de veure també les subvencions com funcionen. Els museus públics, sobretot una part prou important de subvencions, de la Generalitat, diputacions, tothom ens ha dit que es guardaran, per tant, això tindrà paciència. I llavors sí que és veritat que hi ha ingressos propis que hauran de caigut. La Setmana Santa també són uns museus de la costa on el turisme doncs, té un impacte important. Són entrades que no haurem venut, però bueno, haurem d'anar veient quan podem veure, obrir, si a l'estiu podran obrir o no, l'afectació serà segurament important, però bueno, en aquests moments, econòmicament, segur que hi ha altres àrees que també quedaran afectades i que són importants.
Clar, les entrades, els ingressos propis, són una part... Quin percentatge suposen del pressupost del museu?
Bueno, nosaltres estem amb els ingressos propis més o menys 30-35-40%, depèn de l'any. Aquí també comptem escoles, que també ens afectarà. Per tant, segurament haurem de fer algun reajust al llarg de l'any.
Mm-hmm. Gerard Closet, director del Museu de Mediterrània de Torroella-Montgrí, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Diu que des del porxo...
Diu que des del porxo veu un cel...
Que no te l'acabes.
Que no te l'acabes.
Que a la nit sempre surt a fumar...
Sempre surt a fumar. I pensa en nosaltres.
Pensa en nosaltres.
I que per molt lluny que estigui...
No hem de tenir por.
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 Quan s'hi hagi de ser.
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 Quan s'hi hagi de ser i serà.
I serà.
A tu et toca quedar-te a casa per protegir-te. A nosaltres ens toca ser-hi per explicar-t'ho. Ara i sempre. Hi som. Tota la redacció de Ràdio Capital volem agrair la feina a tot el personal sanitari i de protecció civil per ser-hi sempre. Però ara, més que mai. Ràdio Capital. Tota l'actualitat de l'Empordà. A la ràdio de l'Empordà.
Passen 6 minuts de 8:45. L'avançada d'edat és un dels factors comuns al centre per la gent gran. Molts estan acostumats a viure en companyia i a rebre visites dels seus familiars directament. Ara, però, amb la crisi del coronavirus al Baix Empordà, la residència palamosina ha hagut de tancar portes als visitants i això ha fet que hagi sorgit una iniciativa per fer videotrucades des de la residència.
Des de Palamós, gent gran es va decidir aprofitar la tecnologia i per primera vegada organitzar videotrucades entre familiars i amics de les persones internades al centre, com explica Sílvia Puig, treballadora social del centre a Ràdio Capital de l'Empordà.
És la primera vegada que faig de les videoconferències, sí, no s'havia fet mai. Una mica vaig estar parlant amb la Laura, l'educadora, i la idea va sortir del centre, no? Perquè és això, hi havia moltes famílies que trucaven interessant-se, per les famílies residents que estan ingressats, i llavors ens va córrer això de poder fer videoconferències perquè es poguessin veure, no?, els familiars i les persones que estaven ingressades, i així mantinguessin el contacte.
Des del centre expliquen a aquesta emissora que intenten mantenir 2 o 3 trucades setmanals. Això sí, s'adapten a la voluntat dels familiars i dels més d'una 80ena de residents que han decidit apuntar-s'hi.
Llavors és això, cada 2 dies intentem fer-ho a tothom, si dia no, que tothom pugui parlar amb els seus familiars. Hi ha gent, per exemple, un senyor que té un familiar de Màlaga que va dir, un cop a la setmana ja m'està bé. Però les famílies que estan acostumades a venir cada dia, algunes residències, tot aquest que intentem. I si pot ser més cops que el que t'estic dient, pues, si poden ser 3 cops a la setmana, pues, millor que és.
Aquesta eina ha ajudat força als treballadors i als residents del centre.
Un centre on, malauradament, ha mort una persona amb coronavirus.
Així és, actualment no hi ha cap cas diagnosticat, però en aquell moment els familiars van tenir molta angoixa. Així ho ha explicat Puig a Ràdio Capital.
No hi ha cap cas, que això és la família Cerny, quan es va entrar que hi havia un cas, doncs van començar a trucar més preocupats i clar, ho creiem, no? Això de les trucades també que fan és baixar-los el nivell d'ansietat, no? Perquè un cop veuen el seu familiar i veuen que està bé, doncs també la família està més tranquil·la, no? Tant és com els altres, però bueno, que va molt bé això, sobretot perquè baixes el nivell d'ansietat tant d'uns com els altres, no? I es veuen i va molt bé.
Amb el coronavirus al Baix Empordà ha canviat la dinàmica del centre, com explica Sílvia Puig en aquesta emissora. Tot i això, assegura que els residents tenen ganes que això s'acabi, però que estan vivint la situació bé. Un dels canvis més importants és la restricció d'alguns interns a quedar-se a les seves habitacions, ja que no hi ha activitats per entretenir-los o l'equip de voluntaris ja no pot venir per poder-los acompanyar a passejar.
L'Ajuntament de Begur es posarà en contacte telefònicament amb prop de 700 veïns i veïnes majors de 70 anys de Begur i Esclanyà per conèixer de primera mà quin és el seu estat de salut i com es troben, i també traslladar-los que l'Ajuntament està, segons diuen, segons han explicat des del consistori, està al seu costat per qualsevol cosa que necessitin.
Maite Selva, l'alcaldessa de Begur, posa en valor aquesta nova iniciativa al municipi i explica que l'objectiu és que totes les persones majors de 70 anys se sentin recolzades i acompanyades i també oferir-los tot el suport i recursos possibles per garantir el seu benestar. En paral·lel a aquesta acció que realitzarà el consistori, l'Ajuntament també recorda que tots els veïns i veïnes tenen a la seva disposició un telèfon. Aquest telèfon és el 653 87 49 12, un telèfon que es troba operatiu de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia per comunicar qualsevol necessitat que tinguin vinculada amb la crisi sanitària de la Covid-19.
I una iniciativa similar han pres també a la Bisbal.
L'Ajuntament de la Bisbal va fer arribar un comunicat per correu postal a les persones majors de 75 anys del municipi que viuen soles amb l'objectiu de posar a la seva disposició els canals de comunicació amb l'Ajuntament i també fer un recordatori de les principals mesures preventives. Fruit d'aquesta primera operació de comunicació, ja s'han gestionat una trentena d'actuacions. Les persones d'edat avançada són uns col·lectius més vulnerables davant de l'actual situació d'estat d'alarma que ha provocat la Covid-19, i és per això que a l'inici de la situació d'excepcionalitat actual, la major part de totes les intervencions han estat per donar suport, sobretot en temes de compra d'alimentació i també per obtenir productes farmacèutics. A les restriccions i a la situació d'emergència sanitària, a més, se li afegeix a la situació emocional d'aquestes persones després de tants dies de confinament.
Sant Feliu de Guíxols destinarà 20.000 euros més com a ajut d'urgència social pel Covid-19. Ho va aprovar per unanimitat al ple extraordinari del municipi. Josep Melcio Muñoz, des d'Acció Social, va presentar la proposta d'aquest suplement de crèdit que va explicar com una primera previsió de les necessitats que vindran en les properes setmanes. 20.000 euros que, diu, ajudaran a donar resposta si hi ha un increment de necessitat i se suplementen als 26.000 de l'aplicació inicial.
Muñoz va assegurar que des d'Acció Social s'està atenent al 100% de les necessitats i va afegir que es faran els suplements que calguin segons com vagi avançant la situació.
Que des d'Acció Social s'està atenent al 100% de les necessitats, que hi ha el màxim d'atenció fins i tot a persones que, per desgràcia, doncs no estaven, no per desgràcia, sinó que no estaven dins de la xarxa d'atenció social, que també estan sent atesos amb el tema d'aliments, i que, per tant, doncs estem donant resposta immediata a les situacions problemàtiques que van sortint.
Jordi Lloberes, de Guíxols des del carrer, va explicar que aquest crèdit no els dona tranquil·litat en aquest sentit perquè la quantitat els sembla que no respon a les necessitats. També van votar favorablement, però perquè creuen que no és el moment, van dir, d'anar amb confrontacions, però sí que van recordar que el grup ja havia plantejat propostes anteriorment. D'altra banda, també van demanar que tots els recursos dels que disposen es destinin a garantir els béns comuns i les primeres necessitats, de manera que caldria ajustar el pressupost municipal. I, per exemple, altres grups, com Esquerra Republicana, en aquest cas la regidora Sílvia Romero, també van demanar que es concretessin les propostes que es farien amb aquests diners.
Però és que, clar, arran d'això va sorgir una discussió sobre les responsabilitats.
Sí, Muñoz va dir que la prioritat és la seguretat dels veïns i veïnes i que esperen que totes aquestes propostes, va dir, tan fantàstiques que apareixen a la taula, es concretin des del govern de l'Estat, la Generalitat i la Diputació Provincial.
Perquè si es pensen que això ho arreglarem des dels ajuntaments, ja li dic jo que sí. Des de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols posarem tot el romanent de tresoreria a disposició de la ciutadania per poder sortir d'aquesta crisi. Ara, també els he de dir que ho farem amb la màxim de cura i sense perdre el nord, que és el que ens passaria si ara avui ens dediquem en exclusiva a rumiar només com ho farem a posteriori. Avui encara, i encara ho deia el senyor alcalde avui en el vídeo de seguiment de la crisi, avui el que ens interessa és la salut dels nostres veïns i veïnes. I de...
Després d'una picabaralla entre els diversos regidors pel to que havia adoptat el regidor Muñoz en algun punt del debat, l'alcalde Carles Motes va fer una queixa de les zero trucades que ha rebut per part de la Generalitat o també tampoc, de fet, del govern espanyol per ajudar a la gestió d'aquesta crisi.
Molt sols per afrontar aquesta crisi. I si bé, com diu el senyor Muñoz, sortiran experts en gestionar crisis sanitàries, no ho sé si sortiran experts, però encara és hora d'ara que alguna administració truqui en aquest ajuntament per dir què hem de fer, com ens hem d'organitzar, quines mesures hem de prendre. Zero. Zero trucades per part de tothom. De l'administració catalana de Catalunya, també ho dic, no em cauen els anells i ho puc dir perquè és la veritat, zero trucades de l'administració espanyola per dir-nos que són els que tenen la competència de la policia local, com hem d'organitzar la policia local, quins controls hem de fer, quins torns han de fer la policia, zero trucada.
I d'altra banda, en el mateix ple també es va aprovar de manera inicial les gratificacions de funcionaris, seguretat social i policia local per l'augment del servei durant la Covid-19. Això suposa una transferència de crèdit de més de 82.000 euros i d'altra banda, Muñoz també va agrair la voluntat de treball de tots els treballadors i treballadores de serveis essencials.
Ja s'han fabricat més d'un centenar de pantalles protectores facials gràcies a les impressores 3D de l'Institut de la Bisbal d'Empordà. Són unes protectores facials que aniran destinades a les residències Oilo Feliu del municipi, que s'havia quedat amb poc material de protecció.
Els professors del Departament de Tecnologia de l'Institut la Bisbal d'Empordà en van fer al voltant d'un centenar. L'entrega la va realitzar el personal voluntari de protecció civil del municipi. Des de l'Institut també s'han ofert per seguir fabricant si s'escau, tot i que ara han quedat ben abastits. A la residència, des de l'estat d'alarma, s'han restringit les visites als pacients que, de fet, no poden veure les seves famílies aquests dies per evitar contagis, ja que són un grup de risc.
Sant Feliu de Guíxols modifica el festival Guíxols Flors per adaptar-lo aquests dies des de confinament.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha fet canvis en la campanya Guíxols Flors, que es reconverteix enguany en el Guíxols Flors at Home, donada la situació provocada pel coronavirus. La campanya, que consistia en omplir la ciutat amb flors i plantes, tindrà el mateix objectiu, però es farà des de les pròpies cases. La idea és l'impuls d'un concurs fotogràfic on cada persona podrà portar un màxim de 3 instantànies que s'enviaran per WhatsApp o per correu electrònic i també es podran compartir a Instagram i Facebook amb l'etiqueta Guíxols Flors at Home. Les imatges també es publicaran a la xarxa social del consistori i a la pàgina web de la corporació. Més endavant es coneixeran les bases i els premis que es donaran, però aquestes imatges s'hauran d'enviar a partir de l'1 de maig i fins al 7 del mateix mes.
I a Palamós, l'Ajuntament directament opta per deixar per l'any que ve la celebració de la 14a edició del Festival Marítim Palamós Terra de Mar.
Sí, estava previst que se celebrés el cap de setmana del 16 i 17 de maig, però queda posposat fins l'any que ve, de manera que la 14a edició no arribarà, finalment, fins al 2021. El motiu que ha portat a l'Ajuntament a adoptar aquesta decisió és l'actual context de crisi sanitària. Aquesta és una activitat que fomenta el patrimoni, la cultura i les tradicions marineres a la Costa Brava i que té lloc precisament en un dels seus espais més emblemàtics, prop del port de la localitat palambusina. De fet, l'any passat van assistir-hi prop de 18.000 persones.
Estic cansat de coses, vostè.
De la feina, ho sé tot.
Amb això ja hi pot pujar-hi de peus, eh? Que ell ho sap tot, tot i tot.
Bueno, tot, tampoc, no?
Ah, em pensava que...
I per fer més entretinguts aquests dies, estem escoltant l'obra de teatre del grup de teatres 15 de Begú, Et vols casar amb mi, Santa Reparada, et vols casar amb mi directament, perquè bueno, una de les iniciatives de la societat civil per fomentar l'entreteniment a casa aquests dies és la del grup de teatre de Begú, Esquinze, que ha publicat alguna de les seves obres a YouTube.
Sí, han publicat al seu canal de YouTube 3 de les obres que han representat el Casino Cultural de Begú en els darrers anys amb l'objectiu de fer més entretingut i divertit el confinament. D'aquesta manera, tothom qui vulgui podrà accedir-hi des de ja mateix gratuïtament i podrà veure les comèdies Et vols casar amb mi, Barra Lliure i també Per llogar-hi cadires.
Les 8:48 minuts, de seguida tornem amb en Josep Lluís Vidal i la seva secció de tecnologia i oci digital.
Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2.
Cal rentar-se les mans sovint. S'ha de mantenir una distància prudencial entre les persones, entre 1 i 2 metres. Cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb la cara interna del colze, entossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
Aturar l'expansió del coronavirus és responsabilitat de tots. Si us plau, feu cas a aquests consells i quedeu-vos a casa. És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Capital de l'Empordà.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Mare de Déu, senyor, quines ganes que arribin els indians. Abans hi ha una penitència, però, que hem de passar tots, que és explicar les dades del coronavirus a l'Estat, i és que la xifra de morts a Espanya ha baixat fins a les 517 en les últimes 24 hores i supera les 17.000 defuncions per coronavirus.
Es tracta de la xifra més baixa des del 24 de març, quan se'n van registrar 514. El nombre de casos confirmats puja fins als 169.496 i els curats ja sumen 64.727. Pel que fa a les dades aquí, Catalunya arriba a les més de 3.000 morts per coronavirus en centres sanitaris, amb 128 noves defuncions en les últimes 24 hores.
Això sí, Catalunya, les xifres que vam tenir ahir al vespre ens indicaven que ha registrat la xifra més baixa de nous casos de coronavirus des del 15 de març, i com bé deies, Alba, en les últimes 24 hores han mort 128 persones per Covid-19, que significa un repunt respecte a les xifres d'aquest cap de setmana. El govern espanyol elevarà avui el sostre de despesa del Ministeri de Transport, que és qui també gestiona els lloguers, per poder afrontar les ajudes al lloguer.
Segons Avalos, l'executiu ampliarà en 100 milions d'euros el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 que gestionen les comunitats autònomes i els ajuntaments, i per tant les administracions autonòmiques podran utilitzar aquests diners per a aquest propòsit. El ple dissenyat pel govern espanyol estableix una ajuda de fins a 900 euros al mes, que no superaria mai el total del preu del lloguer, durant mig any per als llogaters que no han pogut afrontar el pagament dels microcrèdits avalats per l'Estat i que no han arribat a un acord amb els propietaris. L'ajut és per un màxim de 6 mesos que es poden començar a comptar a partir de l'abril. Segons Avalos, la mesura beneficiarà 450.000 persones i per afrontar-la, el Ministeri ha augmentat el nivell de despesa compromès i les anualitats per poder-lo afrontar.
I comencen a repartir mascaretes a les estacions de transport públic.
La mesura arriba després que l'executiu hagi decidit incloure la recomanació d'utilitzar-se per a aquells que s'hagin de reincorporar a la feina un cop hagi decaigut el decret de confinament total. A Catalunya se'n distribuiran 1.700.000.
Gràcies, Alba Lejide. Lluís Vidal, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Dani.
Una setmana més, parlem de tecnologia i oci digital amb en Josep Lluís Vidal. Avui sembla que sigui dilluns, però no, és dimarts.
No, això està bé, no?
Sí, no?
Tot i que no sé què dir-te, perquè ja tots els dies són iguals, eh?
També bé.
Cap de setmana no hi ha gaire diferència, diguem-ne. No sé, almenys és com ho passeu, eh?
Què tal? Com estàs? Com portes aquest confinament?
Sincerament, una mica fins als nassos ja, eh?
Sí, no?
Sí, una mica fins als nassos ja, no sé, m'agradaria anar a córrer, per exemple, no?
Ja, però no passarà, no passarà. Home, yeah. No, ja deien que potser una de les restriccions... Si comencem una etapa ja de desconfinament molt poc a poc, el primer que es permetria potser és deixar sortir els nens al carrer de forma molt limitada, però també sortir a fer exercici en unes hores concretes, en un espai concret, no gaire lluny de casa, sí. Però potser això t'ho permeten d'aquí a poc.
Sí, potser és una possibilitat, perquè l'Estrava ja m'està dient noi, que no et mous.
Sí. Vaig veure un tuit que em va fer molta gràcia, deia, la pulsera d'aquestes de seguiment sí. De l'activitat, sí. M'acaba de preguntar si m'han segrestat.
Estàs viu encara? Perquè et mous amb un espai de metres molt reduït.
Molt reduït, sí. Escolta, aviam, aquests dies, molts, ara, i a més ara que tornem de les suposades vacances de Setmana Santa, molts farem videoconferències, videotrucades, sí. Hi ha moltes eines i molt diverses. I hi ha moltes empreses que estan fent prohibir, que estan prohibint una aplicació concreta que potser a molts us sona, que és el Zoom. Per què?
Sí, les videotrucades, com bé dius, doncs s'han posat, no és que s'hagin posat de moda, sinó que s'han popularitzat, o sigui, han arribat al gran públic, no? Les videotrucades fa molt de temps que existeixen i hi ha moltes aplicacions que ho permeten fer. El que passa que doncs ara, per l'obligació, no, del teletreball i també per estar en contacte amb amics i familiars, doncs s'ha disparat el seu ús, no? Aquí, un dels grans beneficiats ha estat una empresa que es diu Zoom, no? I que té una aplicació que realment està molt bé, perquè permet d'una manera molt visual, molt fàcil, tenir una videotrucada d'una qualitat molt alta. Realment, si tens una connexió a internet normal, vull dir una fibra òptica normal i corrent, no cal que sigui de les més ràpides, ja tens una qualitat de so i d'àudio, una qualitat d'àudio i una qualitat de vídeo molt important, i com deia, amb un interface molt, molt amigable, no? Amb moltes prestacions. Què passa? Doncs que bé, no li ha sortit gaire bé la cosa en aquesta aplicació, perquè s'ha començat a conèixer conforme passaven els dies i les setmanes. Per un costat, com que ha passat a ser una aplicació que no és nova, és una aplicació que ja té un temps en el mercat, el que passa que no tenia un ús com el que està tenint en les últimes setmanes. Què passa? Doncs que quan una cosa es converteix en massiva, doncs crida l'atenció, i crida l'atenció també dels hackers, no? De les persones que es dediquen a robar dades i a fer la guitza, no? Doncs el primer que va sortir era això, no? Una aplicació que estava sent, doncs, objectiu, víctima d'entrada d'això, no? Què passava? Doncs, per exemple, que hi havia videotrucades que acabaven de manera dràstica, perquè algunes videotrucades poden ser públiques i llavors es colava algú a l'IE i penjava, doncs, imatges porno, imatges que tocaven, activava la càmera, etc. I llavors obligava tothom a parar aquesta videoconferència i tornar-la a començar. Però aquí no va acabar la cosa, perquè això va ser durant només la primera setmana, els primers 15 dies. Quan es va descobrir que realment aquesta empresa no està fent les coses bé del tot. Primer la van acusar des de diversos mitjans, com el New York Times, no?, de cedir dades de manera poc transparent aquí. A veure, el nostre amic Facebook, no?, per exemple. També LinkedIn estava agafant dades a través de la pròpia API de Zoom, i a més, per acabar-ho de arrodonir, doncs, han descobert certes vulnerabilitats a nivell de seguretat. Per exemple, els usuaris de Windows no tenen del tot garantit que sigui una aplicació molt, molt segura. Tot plegat ha posat una mica de boira, no?, aquest èxit d'aquesta aplicació, i això ha portat a moltes empreses, doncs, que en l'àmbit corporatiu no la deixin fer servir. Estem parlant d'empreses com Google, estem parlant de X-Space, l'empresa d'Elon Musk, del fundador de Tesla, estem parlant també de la mateixa NASA, que ha dit que en els seus dispositius corporatius no es pot fer servir aquesta aplicació. I per contra, doncs Zoom el que ha fet ha sigut reconèixer que té problemes, que negar que està comercialitzant amb dades, que no està cedint dades a ningú, i que ha posat en marxa un pla d'acció a 90 dies, 3 mesos, jo per mi crec que és massa, per solucionar tot això. En tot cas, potser sí que ha sigut un èxit una mica ennublat, una mica enterbolit, però ara tothom ja sap qui és Zoom, també és veritat.
Però i llavors quines alternatives tenim si volem fer allò, videotrucades amb molta gent i amb bona qualitat?
Mira, tenim el clàssic Skype, que per molt que sigui criticat, i que això allà està, o sigui, i continua funcionant. Després ara també tenim una novetat en els últims dies, i és que WhatsApp ha habilitat una nova icona, si actualitzes a l'última versió, que permet fer una videotrucada a 4. És a dir, el que abans s'havia de fer manualment, és a dir, quan iniciaves una trucada amb una persona, podies afegir algú més, ara ja ho pots fer d'entrada. És a dir, pots iniciar una trucada amb 4 persones. Jo crec que ho acabaran ampliant, perquè a més WhatsApp ha fet això en resposta a l'èxit de Zoom i veient la necessitat que té una àmplia part de la població de fer servir les videotrucades. Per tant, jo crec que la costa de la posta de WhatsApp per les videotrucades no s'acabarà aquí, que encara ho milloraran una mica més. Però també tenim tot l'ecosistema de Google, per exemple Hangouts, que també dona un bon resultat. Són alternatives que podem fer servir.
Molt bé, doncs aquestes alternatives: Skype, WhatsApp i Hangouts. I per cert, això no sé si ja ho activen a casa aquí al Baix Empordà, però seria una bona opció avisar a través de Google Maps els restaurants que ofereixen serveis a domicili.
Sí, el que passa que això també depèn molt també del propi restaurant. O sigui, fins ara Google Maps te permetia saber moltes coses del local, del restaurant, per exemple l'horari, a banda de totes les dades de contacte, la ubicació, etc, no? I ara han habilitat una nova pestanya en la que tu pots buscar com a filtre, quins són els que ofereixen servei a domicili. No menjar per emportar, sinó servei a domicili, que te'l porten a casa. I bé, doncs, això també dependrà molt, com deia, del propi restaurant. És una cosa que és una informació que tu has de proporcionar, perquè, evidentment, Google, bueno, sí, que sap moltes coses de nosaltres, però tampoc és adiví, no? I si tu no li dius l'horari que obres...
Bueno, a vegades t'avisa, t'arriba... Ara per què no? Perquè no podem sortir de casa. Un segon, que convidem els oients de... Ara perquè no podem sortir de casa, però hi ha vegades que vas a un lloc i al cap de 5 segons ja tens la notificació de... què t'ha semblat aquest supermercat?
Sí, clar, perquè té accés a la teva ubicació i això, doncs, com que té accés a aquesta ubicació, sap que has estat en aquell lloc, doncs te demana una recomanació. Això és lògic, vull dir que això tècnicament és una cosa molt, molt, molt fàcil.
Que a mi una
no?
vegada em va sortir... És que, clar, hem arribat a uns nivells de surrealisme... Em preguntava, què t'ha semblat el Carrefour? I jo vaig pensar, en quin context, en quin altre context del món ens preguntarien què tal el Carrefour, què, com... Pues és un Carrefour, molt bé, no?
Sí, no? O sigui, no és una pregunta que faries entre amics, no?
No, què tal, com ha anat avui al Mercadona? Bueno, doncs he comprat. Clar, ara potser, que, ara sí, ara mateix la pregunta sí que és adequada, no? Que com ha anat? Hi havia menjar o no hi havia menjar? Hi havia molta gent, hi havia mascaretes, hi havia guants? Ara potser sí, clar. Però, bueno, és aquestes sí, coses, sí. Aquests canvis socials que ens portarà el coronavirus.
Bueno, la personalització en tot això és el futur, està claríssim, perquè potser en un futur ja no et preguntaran què t'ha semblat el Carrefour, sinó et preguntaran per coses concretes d'aquell Carrefour.
Clar, doncs sí.
Per exemple, has trobat aparcament amb facilitat?
Hi havia llet de soja, que... Hi havia farina...
Sí. Està clar. Doncs això, en el tema del menjar per emportar als restaurants, insistim que és una cosa que també que els propis restaurants han d'informar. Vull dir que també aquí aconsellem que amb el seu compte de Google, el compte que el que abans era el Google Places, si no m'equivoco, on tens tota la informació de l'empresa, doncs això recomanem que ho actualitzin les empreses. És important, perquè al final és aquesta font de la que veu Google Maps i de la que veu també el mateix cercador per quan fas una cerca, doncs oferir informació fiable i actualitzada, no?, d'aquest local.
Molt bé, doncs Josep Lluís, que vagi molt bé, moltes gràcies.
Perfecte, fins la setmana vinent.
Sí,
bona setmana.
Bona setmana que ve, adeu.
Adeu.
Les 9 i 2 minuts, de seguida acabem el programa. Abans, però, fem un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Doncs amb un temps que s'ha començat aquest dia encara mig ennuvolat, amb forces intervals de núvols, però que ja comencen a recular i al llarg del dia s'imposarà l'ambient assolellat, la temperatura que puja fins als 20 graus de màxima, i demà amb un cel variable que poden tornar a caure 4 gotes, no tant com ahir, però sí algun petit ruixat entre mig matí i migdia.
Perfecte, Albert, moltes gràcies.
Adéu, fins demà.
Fins demà. Fins demà també a tots els oients. Demà tornem aquí al Supermatí a les 8 puntualment. I tota la informació, com us dic sempre, la podeu trobar actualitzada al minut a radiocapital.cat. Mentre estan aquí a la nostra ràdio, la millor música del món. Fins demà.